Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferró. Hola, hola, bona tarda. El programa de ciència de Ràdio Ferró, Fenòmens Naturals, torna a ser aquí. Som a l'estudi de Vilaurània, l'equipament municipal de Barcelona, que està especialitzat en programació de ciència. Avui l'equip està format per Andrés Llost, com a tècnic, i Cristina Junyent, qui us parla. Enviem una abraçada ben forta a la Quima Parra. Ja sabeu que podeu trobar el programa a la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona i a iVoox, amb dues os. I si teniu més curiositat, busqueu el blog del mateix nom del programa, fenomensnaturals.net, on hi trobareu més informació, els enllaços a les fonts que mencionem i tots els programes que hem fet. Comencem! Avui parlarem de genoma. Ha fet 20 anys que va acabar el projecte Genoma Humà, una de les aventures científiques més importants de la història. En acabar el genoma humà, va caler saber com funcionaven tots aquests gens. Llavors va començar el projecte ENCODE. I fa molts pocs dies vam llegir a la premsa, perquè va tenir bastant de ressò, sobre el projecte Zoonomia. El projecte Zoonomia aporta semblances i diferències genètiques amb animals filogenèticament propers a nosaltres, bàsicament mamífers o mamífers tots. Entre tots aquests tres programes, el genoma humà, l'ENCODE i Zoonomia, ha millorat enormement el coneixement de nosaltres mateixos i s'ha pogut aplicar a la pràctica mèdica. Per parlar de tot això, avui tenim amb nosaltres Arcadi Navarro. Arcadi, bona tarda.
Bona tarda, Cristina.
L'Arcadi Navarro em fa especial il·lusió que estiguis aquí per moltes raons, però veureu que estava més que justificat convidar-lo. L'Arcadi és catedràtic de genètica i professor ICREA a la Universitat Pompeu Fabra. És director de la Fundació Pasqual Maragall i del seu centre de recerca Barcelona Beta Brain Research Center. El centre i també la Fundació es dediquen a la comprensió de l'Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives associades a l'edat. També codirigeix l'Arxiu Europeu Genoma Fenoma. Entre 2016 i 2018 va dedicar a la política, va ser secretari d'Universitats i Recerca de la Generalitat i també ha estat vicedirector de l'Institut de Biologia Evolutiva, fins que ho va deixar per ser director de l'Institut de Biologia Evolutiva. A la Pompeu es va incorporar el 2002. Allà dirigeix un grup de recerca sobre genòmica evolutiva i medicina evolutiva també. Té unes 200 publicacions, que són moltes, la major part relacionades amb estudis computacionals, és a dir, que mous grans números. Com podeu veure, el podríem tenir aquí una setmana, però com no la tenim, mirarem de seleccionar el que ens pot explicar aquí. Arcadi, comencem pel final dels projectes. Vinga. El projecte Zoonomia és el que darrerament estava en premsa, darrerament, vull dir fa una setmana, que era la comparació entre 240 mamífers, entre ells els humans. Va ser la publicació d'11 articles a Science. Això és, sí, sí, és una fita, no?
11 articles amb un número especial de la revista Science, tots publicats alhora i tots simplement només gratant la punta de l'iceberg de la quantitat d'informació que tenim ara disponible gràcies als genomes d'aquestes 240 espècies de mamífers. Sí, és una fita, però sobretot marca, és un marcador del camí, un marcador del camí que queda per fer, de la feina que encara podem fer gràcies a la genòmica, de tot el coneixement que podem adquirir sobre la natura i sobre nosaltres mateixos.
Tot el que queda per fer, és veritat que s'obre una finestra immensa, no? Molt profunda, però de fet ja heu pogut treure resultats.
Efectivament.
Fes-nos 5 cèntims. Aquello, els que s'assemblen i els que no s'assemblen. Què té a veure, no? Els trossos en què el genoma s'assemblen i els trossos en què no.
Deixa'm dir que...
Et deixo dir el que vulguis.
Si els 11 articles només graten una mica la superfície de l'iceberg, el que jo pugui dir que ara probablement sigui només una caricatura. Però a mi m'agrada destacar dos aspectes del que és el que porten aquests anys de feina fins a arribar en aquest resultat que presentàvem la setmana passada. Primer, aquest tipus d'informació que fins ara no teníem, aquestes espècies les podíem comparar raonablement bé a nivell morfològic, fenotípic, si vols, a nivell d'alguns indicadors com pot mesurar els zoològics en visites veterinàries, però no en teníem tots els genomes. I, evidentment, les diferències entre aquestes espècies estan codificades en els genomes. I, per tant, podem entendre bé aquestes espècies en si mateixes, i això és un gran exercici, per exemple, de conservació. És un gran exercici perquè podem detectar en aquests genomes si hi ha espècies, per exemple, que estiguin molt empobrides genèticament i que potser estiguin en perill d'extinció.
Com ho detecteu, això? Perquè si tens un genoma, com saps que està empobrit?
És que en un genoma sempre els mamífers, els vertebrats en general, però els mamífers en concret, sempre en tenim dos. El que ve del nostre pare i el que ve de la nostra mare.
Cert.
I, per tant, amb el grau d'heterozigositat, que se'n diu, la paraulota tècnica és la diversitat, tu tens moltes posicions i algunes són iguals, la que et ve del pare i de la mare, i altres són diferents. Doncs bé, hi ha espècies que tenen molta diversitat, que la posició que ve del pare, el cromosoma que ve de la mare, tendeixen a ser diferenciats. Hi ha espècies que no, que el tenen molt més similar. Aquestes espècies solen tenir tamanys de població efectius molt més petits i poder hi ha algun indicador de risc. També es pot detectar endogàmia. Si són tan poquets, que s'han acabat fent com les famílies reals europees, no? Allò de els uns amb els altres. I pots veure si els pares d'aquest individu que s'aconsella tenen, no sé, potser cosins. No? Pots veure això, aquest exercici de comprendre la diversitat, la biodiversitat, aquest exercici de veure què és el que passa quan ho pots vincular i amb el risc d'extinció i, per tant, pots elaborar polítiques de conservació, estratègies de conservació de la biodiversitat, és molt important. Però d'exercici n'hi ha un altre, que és tot el que té a veure amb comprensió del funcionament dels genomes. I encara un tercer, allò que té a veure amb salut humana. Quan el segon, a la comprensió de la funció dels genomes, hi ha coses que no les podem saber fins que no podem fer comparacions massives. Un dels exemples dels molts que hi ha és que allò que són gens, que codifiquen per proteïnes, avui en dia ja sabem que hi ha més coses que són gens que no pas el que codifica per proteïnes. Aquesta és una tipus de visió que començava a ser una mica antiga. Però aquests gens que codifiquen per proteïnes són molt detectables perquè tenen marques clares en el genoma. Tu veus la seqüència, mira, aquí comença un, aquí acaba, etc.
Tenen interruptors.
Correcte. Tenen marcadors molt clars d'escolta, aquí, mira, això en diem axons, introns, en fi, els oients sabran de què parlo. Però, en canvi, hi ha molts altres tipus, diem-ne, de gens en el genoma o d'elements funcionals, que fora més precís, que no tenen aquests marcadors molt clars i que, a més, són molt més curtets. Aquests, en concret, el que toca és, per saber que existeixen, saber si estan conservats entre espècies. És comparant moltíssimes espècies que arribem a veure que hi ha un trosset que, els plans, totes les espècies el tenen igual. Hi ha un 10% del genoma que tots els mamífers el tenen molt similar, que està molt conservat. I de gens que codifiquen per proteïnes, deu haver un 1,5% del genoma. Això és gairebé 10 vegades més. Doncs aquests elements funcionals no els pots arribar ni a distingir si no pots fer comparacions massives. I estudiar-ne l'evolució és extremadament interessant. Per exemple,
com s'interpreta?
Un dels articles ha estat capaç de vincular un tipus de fragment regulador gènic, que es diu enhancer, que el que fa és que un gen s'expressi molt més, faci molt més la seva feina. N'ha trobat moltíssims, ha trobat mutacions dins aquests enhancers, que algunes espècies les tenen i altres no, i ha vinculat aquests canvis amb caràcters, amb fenotips tan importants com, per exemple, la mida del cervell. I tot aquest exercici d'entendre la funció del genoma a través de la comparació i, per tant, fent servir com a eina principal l'evolució, és un segon tipus d'exercici que serà encara més fructífer del que ha estat fins ara. I hi ha més, perquè hi ha tota una altra línia de feina que té a veure amb salut humana. Nosaltres podem entendre molt bé doncs, matisos de la diferent probabilitat que tenim uns i altres de tenir hipertensió, diabetis o càncer, comparant uns humans amb els altres. Això ho hem fet bé, però en realitat les pressions sanguínies, les tendències al càncer o la quantitat de sucre a la sang d'altres espècies molt més diferent de la nostra. Els humans som una espècie una mica avorrida. Som tots molt similars.
Som molt jovenets.
Sí, som jovenets i les hem passades magres. Va haver un moment que eren molt poquets, poquets.
No? Sí.
I clar, tenim poca... Segons com ens ho miréssim, som una mica una espècie en perill d'extinció.
Segur, sí, sí, exacte, números comptats.
No perquè siguem pocs, sinó perquè som molt, molt bèsties. Però bueno, aquesta és una altra qüestió.
Sí, exacte, perquè ens ho hem fet nosaltres.
El que vaig, perdona, és que mirar diferències de probabilitat de càncer entre unes persones i altres, fa molts anys que ho fem i tenim resultats molt interessants.
Sí.
Però hi ha misteris enormes. Hi ha algunes d'aquestes espècies de mamífer que de càncer en tenen molt poc. I això que són molt grans i tenen moltíssimes cèl·lules. Com pot ser que les balenes, que són enormes i estan plegades de cèl·lules...
I viuen tants anys.
I viuen tants anys, tinguin tan poc càncer. Què passa? No? Això, aquest tipus de comparativa massiva, ens permetrà ja una mica ara, però sobretot a futur, entendre millor els determinants genètics de la salut humana.
Això està molt bé, és una promesa. Però tornarem a la salut humana. M'agradaria dedicar-me una mica més, una estoneta, a l'evolució, perquè era, em va semblar preciós. Els mamífers som d'una diversitat enorme, no? Des d'una musaranya que pot pesar grams, 4-8 grams, fins a una balena que pot pesar, què? 130 tones? No ho sé.
Tones,
moltíssimes. Hi ha mamífers que neden, com les balenes, n'hi ha que volen, com les rates pinyades, n'hi ha que van pels arbres, altres que caminem. Hi ha una diversitat enorme de mamífers. Llavors, tot això ha d'haver quedat reflectit en les diferències, no? El moment de colonitzar diversos hàbitats i diferenciar-nos, això s'ha de veure al genoma.
I tant. Nosaltres ja s'havia fet algun estudi. Nosaltres mateixos havíem treballat, per exemple, en la longevitat diferencial dels diversos mamífers. Diverses espècies de mamífers tenen pràcticament dos ordres de magnitud en longitud vital. Hi ha mamífers que no viuen ni un any i hi ha balenes que n'arriben a viure 200.
Sí, és espectacular.
Això és tremendo. Això vol dir una gran, gran diversitat. Hi ha hagut en mamífers molts canvis des de que érem unes coses menudes, potser com les musaranyes que corrien entre els peus dels dinosauris.
Exacte.
Hem canviat molt, hem tingut moltes oportunitats de colonitzar molts ecosistemes, de diversificar-nos. I ara hi ha mamífers que volen, hi ha mamífers que neden, hi ha mamífers que són secs i viuen sota terra.
Exacte, els
talps. Hi ha una grandíssima diversitat. I precisament entendre aquesta diversitat enorme es pot fer només plenament si comences a tenir aquesta informació genòmica que fins ara no teníem de la totalitat d'aquestes 240 espècies. Un pot demanar-se, escolta, jo puc entendre com és que alguns grups de mamífers, no una sola vegada, sinó diverses vegades, tornen al mar, perquè recordem, els nostres ancestres encara més antics havien sortit del mar.
Sí, sí.
Però els mamífers, alguns, tornen i colonitzen el medi
marí. Uns quants, sí.
Els dofins, les balenes,
els manatins.
Els manatins, les foques estan
un punt
interessant.
Estan allà.
Al final, els canvis genètics concrets que han permès aquestes adaptacions, que encara no els coneixem, ara els podem començar a conèixer gràcies a que tenim la informació pertinent. I el que és d'esperar és que, en aquest sentit, des del punt de vista estrictament evolutiu, d'entendre aquests canvis, d'entendre la natura, però també des del punt de vista d'entendre cada vegada millor aquests sistemes no lineals, altament dinàmics i complexos, que són els organismes vius, aquest tipus de recerca ha d'esclatar els propers anys perquè tenim, per fi, les eines adequades per fer-la.
Les eines adequades, que són les eines de laboratori i les grans supercomputadores que poden treballar enormes quantitats de xifres, no? De números.
Exacte, perquè tota aquesta informació que hem recollit, de fet, per analitzar-la, hom necessita una quantitat, és a dir, una quantitat de tecnologies, no només físiques, en el sentit computacional del terme, sinó tecnologies teòriques, un aparataatge conceptual, numèric, molt poderós. D'aquí la importància de la bioinformàtica, de la biologia computacional, etc. Però, a més, amb això es genera una hipòtesi que hom ha de tastar experimentalment. I hom ha de ser capaç de generar línies cel·lulars o fins i tot organoids d'un tipus d'organisme, insertant-hi el gen d'un altre tipus d'organisme per veure si algun teixit canvia, per veure si determinats òrgans que són capaços de fer coses molt sofisticades, doncs som capaços d'acostar-los cap a aquestes coses sofisticades des d'una base més senzilla. Tot aquest aparatatge, que també té un punt molt important de bioenginyeria, és possible. Ara ho podem fer. I tot i que la tecnologia en aquest sentit ja estava disponible, el que no disposava era de la informació bàsica que analitza. Què és el que hem de fer? La guia ens la donarà la genòmica comparada. La guia ens l'ha de donar, ser capaços de manera sistemàtica, de manera, com repeteixo, massiva, analitzar tots aquests genomes.
Això és fantàstic, clar. Tot el que és comparat et dona una visió molt, molt nova i preciosa de l'evolució. Quant de temps heu estat per fer aquests estudis? 10 anys?
Una mica menys, perquè, de fet, alguns d'aquests genomes es tenien fa temps, altres han costat d'aconseguir. Hi ha espècies que aconseguir el genoma no és trivial, però són espècies importants perquè ocupen una plaça molt, molt singular a la filogènia.
Per exemple?
Hi ha espècies de primats o que són típics, per exemple, de Madagascar, i que són difícils de trobar. És difícil trobar, a més, en tota aquesta diversitat de genomes, en què les mostres han obtingut de maneres tan diverses, un grau de qualitat uniforme, un grau de qualitat que sigui prou alt com per fer coses que tinguin sentit, no? Que no sigui la tecnologia la que t'estigui confonent. A més, cal acordar de manera coherent tots aquests anàlisis d'aquests 11 articles diferents. Hem trigat molts anys a arribar fins aquí, però repeteixo el que deia al principi. De fet, això no és el final de res, és una etapa, marquem una etapa.
I ara, està clar, sí.
El que tocarà ben aviat és altres projectes en els que podrem focalitzar en moltes d'aquestes branques. A mi, per exemple, m'interessen molt singularment els primats. I d'espècies de primats també n'hi ha centenars. Hauríem d'abordar els primats perquè són no només interessants en si mateixos, sinó molt més semblants als humans, que no pas les musaranyes, com deies tu abans. I a més, només amb la informació que hi ha, queda molta, molta feina per fer. Per tant, com deia Madame Curie, no? Ens hem de centrar més en el que queda per fer que no en allò que hem assolit.
Sí, sou molt treballadors. Arcadi, m'has mencionat abans, i ara que tornen els primats, que són els més semblants a nosaltres, com hi ha hagut uns canvis que han donat lloc o que com a resultat hi ha diferents mesures del cervell. M'ho expliques una miqueta millor?
Mare de Déu.
Perquè ho puguem entendre.
Sí. Centrant-nos exclusivament en la mida del cervell, que és una de les mesures que un pot prendre. Després el cervell té diverses parts i un pot anar precisament a calcular el volum de cada part. Però centrant-nos només en la mida del cervell, durant dècades es va pensar que, en el fons, aquesta seria una qüestió de caràcters superiors, se'n deia, quan es parlava dels caràcters humans. I que el que passaria seria que hi hauria canvis a nivell dels gens. Que en tindríem més, per exemple, els humans de gens. O que els nostres gens serien més llargs i més sofisticats i més carregats de mutacions que els farien més fantàstics. Perquè pensàvem tots una mica amb els gens com peces d'un Lego, i quan vèiem un cervell tan sofisticat diríem, no, aquest Lego necessitarà més peces, no és el mateix el Lego d'un petit cotxe que el Lego de, no sé, de l'Estrella de la Mort, no? Que te'l venen avui en dia. I per tant, un pensa sempre en més diversitat de peces, més número de peces. Una de les sorpreses dels últims 20 anys ha estat que en realitat el número de peces no canvia gaire i que no són molt diverses, molt més diverses les peces aquestes en humans que en altres primats. Els humans som un tipus de primat. O que en humans hi ha altres mamífers. Que el que canvia molt fonamentalment per caràcters tan determinants com aquests no són les peces, sinó la seva regulació, com les poses, en l'ordre en què les poses, i quantes còpies en tens a cadascuna d'aquestes peces. I al final, en el cas del cervell, tot i que ja es coneixen canvis genètics específics que estan en aquests gens que fan les proteïnes, estructurals, diguem-ne, que influencien la mida del cervell, una de les sorpreses ha estat trobar, ja et dic, un d'aquests articles s'hi dedica, que hi ha una gran quantitat de canvis reguladors, d'això de l'ordre en què les poses i la quantitat de cada peça que tens, que estan molt vinculats a la vida del cervell. Per tant, aquesta idea una mica soberbia que teníem els humans, que com que som nosaltres més sofisticats que un goril·la, tindríem molt més gens, no és ben bé del tot certa. El que està passant és que el goril·la i nosaltres tenim gens com molt similars i cadascú té la seva regulació genètica adaptada en el seu ecosistema, adaptada a les necessitats de l'espècie. I una de les coses que ens passa a nosaltres és que tenim els cervells més grans, però també som una mica més defectuosos amb altres coses, som més pelats, som més febles, no som tan resistents a la gana. I, en
fi, sí, som molt vulnerables.
Exacte, sí. Aquesta és la paraula. Som una espècie de cervell molt gran, però realment molt poqueta cosa en altres aspectes.
Sí. Sí, jo recordo això que dius, quan acabava el projecte Genoma Humà, no sé si era el New York Times o algun diari important, admetia apostes a veure quants gens es tindrien,
sí,
no? I llavors hi havia qui deia, el rang era, no sé si de 20.000 o 25.000 fins a 125.000. Llavors la sorpresa ha estat trobar que són 20.000 aproximadament els que tenim, no?
Sí, l'última xifra oficial són 19.370.
Ah, mira, anem baixant.
Mira, jo vaig perdre una cervesa amb això.
Que bo.
Sí, perquè jo ara fa 20 i escaig anys... De fet, això era, les apostes eren de l'any 2000, per ser precisos, les nostres, no dic la del New York Times. Però jo deia 40.000. Me'n recordo la xifra i em vaig equivocar. Un company, era un postdoc d'aleshores, va dir, no, menys de 25.000. I al final les primeres xifres orientaven cap als 20 i escaig mil. Per tant, és ell que li vam haver de pagar les cerveses. Les cerveses, perquè són varis que vam perdre. Però al final, les últimes xifres de l'última versió d'Encode és que de gens que codifiquen per proteïnes hi ha uns 19.300. Després hi ha uns altres 14.000 que haurien de... que en altres espècies fan coses, però que nosaltres els tenim apagats, els tenim pseudogenitzats.
I això? Per què?
Perquè diverses espècies perden diversos gens. Nosaltres, per exemple, tenim molt poques necessitats de tenir un bon olfacte.
Sí.
I, per tant, hi ha moltes espècies, els gossos, que tenen una gran quantitat de receptors olfactius, i nosaltres en tenim molt pocs. Uns quants d'aquests milers de pseudogenitzats són receptors olfactius que nosaltres hem perdut. No? Després, també hi ha altres gens que fan RNAs, que abans no se'n deia ni gens. De fet, se'n diu encara long non-coded RNAs i ha costat una mica que la gent digui, escolta, això és un gen. Això també són uns quants milers, ara no, la xifra exacta. Posa 7.000, va. Llavors, quan vas sumant, dius, ostres, de codificadors de proteïnes, que era l'únic que teníem al cap fa 20 anys, perquè era l'únic que dèiem tots, que era fàcil de llegir, com he explicat abans, totes les espècies de primats en tenien números molt similars. I dels altres, segurament també. Què és el que passa? El que passa és que aquesta, la manera en com s'acaben d'afinar, com s'endrecen, com es regulen, com dansen la seva dansa gènica, és molt diferent a cada espècie.
Sí, és clar, però això són productes diferents al final, no? Tot i que tenim una etapa en què un embrió és molt difícil distingir un de l'altre, però a la llarga acabem sent ben diferents i adaptant-nos a diferents entorns.
És ben bé això. És ben bé això.
És preciós.
Amb peces molt similars acabem fent organismes que són realment molt diferents. A vegades incomprensiblement diferents.
Sí, sí, és molt bonic. Alguna cosa més? Sí, repesquem la idea... Bueno, començaré preguntant-te. D'aquests 11 articles, tu n'apareixes a quants?
Si tu mires...
El teu nom.
Sí,
Navarro Quartiellas.
Sí, sí, sí. Sí. Hi ha dos tipus d'autoria. L'autoria en què un participa i surt, diguem-ne, el seu nom a la llista, i l'autoria que en diem d'autoria de grup, en la que hi ha unes quantes persones que diuen, escolta, aquest article l'heu treballat principalment vosaltres 10 o vosaltres 20, per tant, no ens poseu individualitzats, nosaltres poseu-nos com a autoria de grup. Llavors hi ha un parell d'articles d'aquests en què nosaltres hem fet una contribució, el meu grup i altres persones han fet alguna contribució concreta, però el gruix d'aquests 11 articles hi sortim tots. Tots els que hem participat en el consorci hem fet alguna contribució. El que passa que cal distingir en ciència, i en totes les ordres de la vida, contribucions necessàries, però no principals, i contribucions principals. Llavors, segons els indicadors, a tots 11 seria la teva resposta, però donant una resposta intel·lectualment més honesta a un parell, que no està malament, tampoc.
No està malament, sou molt prudents els científics i ja està bé. I de què anaven? Què ens pots explicar d'ells?
Mira, un d'ells és l'article bàsic en què parla de la descripció del recurs i de tota la diversitat d'anàlisi que es poden fer amb el recurs. Nosaltres aquí ens hem cuidat de fer anàlisis de genoma, fenoma sobre una filogènia. Allò que et deia abans, comparant diverses espècies, com podem vincular els canvis genètics amb els canvis físics, metabòlics, morfològics, de comportament, ecològics, tot aquest tipus de canvis.
Que és el que agrupa la paraula fenoma.
Exactament.
Que acabes de dir.
Exactament. Sí. Mirar què és el que podem començar a deduir de vincular aquesta informació nova que tenim, la genòmica, amb la que ja teníem, que és tot això altre que t'he dit, no? I com dic, estic insistint molt en aquest concepte, però només hem rascat una mica la punta de l'iceberg, no? Perquè aquí hi ha moltíssima informació que encara està per fer de bases de dades, de caràcters importants, n'hi ha d'ojo, i tenim centenars de potencials caràcters analitzables d'aquesta perspectiva, que són molt importants. Ser diurn o ser nocturn, la dieta, la visió de color, i a mi fas que veuen en blanc i negre, diem.
Sí, no? Sí, això també és fantàstic.
Tot això és estudiable des d'aquesta perspectiva i nosaltres ens cuidem una mica. I un altre estudi amb el que hem participat potser més intensament que no pas amb els altres és l'estudi que vincula la conservació genètica amb l'impacte actual en les malalties d'aquella regió del genoma que està més o menys conservada. I aquí el resultat és interessant, perquè diu que allò que està més conservat al llarg de l'evolució, quan canvia dins de l'espècie humana, a les altres segurament serà igual, però no en tenim tanta informació, quan canvia allò que està més conservat a nivell genòmic, quan té alguna mutació a nivell de dins d'una espècie, el més fàcil és que aquest tipus de mutació causi alguna disfunció, alguna malaltia. I és una cosa que és evident que és el que indica el sentit comú, però demostrar d'una manera tan contundent no s'havia produït fins ara. També estem treballant amb altres coses, en col·laboració amb altres investigadors del mateix consorci. Treballem amb resultats de longevitat, per exemple. A nosaltres ens agradaria molt utilitzar aquestes eines per identificar quins són els marcadors genètics, els causants genètics de la longevitat específica de la nostra espècie, que no només és més llarga que la d'altres primats, sinó que és moltíssim més llarga que el de les musaranyes que deies abans, i que aquesta longitud s'ha disparat en els últims potser milió o 2 milions d'anys, molt recentment.
Sí, i també en les darreres dècades.
Sí, però això no ho ha fet per qüestions genètiques.
Ah, no, esclar.
Ho ha fet per qüestions de sistemes de benestar social, de salut.
Sí, però, antibiòtics
correcte,
i vacunes.
Hem deixat de morir-nos.
Sí,
però
exacte.
Seguim vivint tan llarg com els que estaven millor vivien. No?
Sí, cert.
Al final, això és molt interessant perquè no és sinó comparant unes espècies amb les altres que ho podrem entendre bé. Al final, allò que determina la teva longevitat, Cristina, i el que determina la meva longevitat, i la de tots la resta de 8.000 milions d'humans al planeta, a lo millor nosaltres no ho podem veure comparant uns humans als altres, perquè som tots iguals en aquest aspecte. A lo millor hem d'anar a pescar aquell canvi genètic que es va produir fa 2 milions d'anys i que ens diferencia dels ximpanzés i de moltes altres espècies que viuen menys, no? I que ens acosta a altres espècies que per la seva mida viuen molt, per exemple, els ratpenats, que són molt longeus. Aquest tipus d'estudi és només un exemple, de fet el menciono perquè ja estem treballant ara amb això. Aquest tipus d'estudi és un dels tipus d'estudi que encara no hem fet i que permet aquest tipus de recurs. No sé ja si estic... No recordo quina pregunta estic contestant, però és que m'ho estic passant massa bé.
No, ja està bé, massa bé, tampoc. Segur que no hi ha possibilitat i d'això es tracta. Per això us convidem, perquè us ho passeu bé amb nosaltres i nosaltres sentint-vos. De totes les qüestions que estem parlant amb l'Arcadi, en deixarem constància al blog fenomensnaturals.net, on hi haurà enllaços als articles, a les webs i tot això. Queda algun comentari més sobre el genoma en concret abans de passar a les grans bases de dades?
Molts, però...
Segur, però que et quedi avui.
Bases dades.
Estàs de director o de coordinador?
European Genome Phenome Archive. I, de fet, és una col·laboració que hi ha entre el Centre de Regulació Genòmica, aquí a Barcelona, i l'European Bioinformatics Institute, a Cambridge, a Kingston. Les dades són tant allà com aquí les tenim al Barcelona Supercomputing Center. Per mi, jo dirigeixo l'operació d'aquí de Barcelona, i per mi allò que és més rellevant d'aquest conjunt de dades és que són dades directament extretes de voluntaris humans que les han donades per la recerca. Estem parlant de centenars de milers de milions de persones de tot el món, de més de 4.000 estudis diferents, que nosaltres custodiem i distribuïm, perquè és que, si no, en aquestes dades seria molt difícil d'accedir-hi. Són dades que permeten la identificació de la persona, permeten identificar el ciutadà i, per tant, saber quina malaltia té, quina història clínica té. Si identifiques el genoma, pots detectar la persona. Per tant, s'han de guardar en seguretat, per una banda. I, per altra banda, són dades que són molt útils científicament i que tenen vida més enllà del primer estudi que es fa amb aquestes dades. Es poden explotar encara més. I, per tant, la nostra feina és mirar de guardar aquestes dades de tot el planeta i repartir-les, donant-li accés a les dades a tots els científics que tinguin preguntes interessants que llançant aquestes dades. Ara mateix, el volum de dades que tenim aquí, a Barcelona, supera els 16 petabytes, que és algo així com 100 vegades el volum d'informació que contenen tots els llibres que s'han escrit en tota la història de la humanitat.
És bestial, això, les dades.
I efectivament, aquestes dades, que és una quantitat enorme i que estan sent enormement fructíferes, útils, productives, en el sentit de generar coneixement que ja salva vides, aquestes dades, a més, ens donen una lliçó molt important. Hem parlat tota l'estona de genomes, hem parlat l'estona de dades que venen de genòmica, hem parlat del projecte de zoonomia, del projecte de genoma humà. Tots aquests projectes tenen una característica en comú. Són col·laboracions.
Això és molt interessant.
La ciència que es pot fer i que veiem moltes vegades a les pel·lícules de ciència-ficció, un científic boig descobrir la intel·ligència artificial sol a una illa deserta, un dolent de James Bond, això simplement no funciona així. Ja.
No, fa molt de temps.
La ciència és col·laborativa. I, de fet, això que em demanes per l'European Genome Phenome Archive, què és fonamentalment? És una eina de col·laboració a nivell planetari. És una eina que el que permet és que qui genera dades al Japó les pugui fàcilment compartir amb Austràlia, amb Finlàndia, amb Alemanya, amb Suècia, és igual. Que les dades d'uns i altres siguin descobribles i accessibles per part de tothom. Evidentment, amb unes condicions legals rigoroses, faltava més. Amb seguretat, faltava més. Però, sobretot, és una eina d'això, de fer aquesta ciència que toca fer ara al segle XXI, que és una ciència eminentment col·laborativa.
Sí.
Perquè no és el projecte d'una sola persona, és el projecte de la humanitat.
Bueno, hem tingut una prova fefaent quan la Covid... Va ser fantàstic com us veu posar a col·laborar uns amb altres i entrevistant la Núria Montserrat deia quan tothom estava fent pa a casa seva jo estava cada dia al laboratori provant amb organoides. No? Bueno, molt interessant també.
Efectivament, sí. Això va exactament així.
Sí.
És interessant adonar-se lo ràpida que va ser la ciència i lo lenta que va ser, diguem-ne la burocràcia, per no carregar els neulers
però
a ningú.
Però encara no, van avançar les proves d'assaig clínic.
Però hem de pensar que, de fet, la vacuna la teníem els 3 dies de que se seqüenciés el genoma. En 3 dies, la gent de Genentech havia dissenyat la vacuna que, havia, que podria atacar aquell virus. El que passa que després, un cop dissenyada la vacuna, calia fer tot els tràmits. És a dir, quedava molta ciència per fer. Quedava la ciència de demostrar que això era segur, quedava la ciència de demostrar que realment funcionava, però...
Sí, i perdona, però hi havia molta ciència al darrere, perquè ells tenien, si no m'equivoco, la càpsula, no? El vehicle.
La nanopartícula que permet. Sí, al final hem viscut un exercici de col·laboració massiu, de col·laboració público-privada, de col·laboració entre científics i ciutadans de tot el món, que jo diria no té precedents a la història de la humanitat. És l'exercici col·laboratiu més gran que hem viscut mai, més gran que el projecte del genoma humà, naturalment. I ha tingut uns resultats espaterrants. Esperem haver-ne après les lliçons i esperem que les properes pandèmies encara puguem reaccionar més ràpid.
T'hi va ser una pregunta que m'ha quedat per fer-te respecte de l'arxiu que tens de Genoma Fenoma. Has dit que són voluntaris.
És clar, perquè a cada un dels estudis les persones que hi participen són voluntaris que signen un consentiment informat, que se'ls expliquen...
Sí, això sí, però no estan nats a buscar expressament les dades d'on venen, de persones que estan tractades per alguna raó?
Sí, exemples de... La major part de malalties, excepte aquelles que no tenen cura ni medicament, avui en dia les ciències fan persones que reben un tractament. És a dir, quan tenim a la base de dades, per exemple, estudis, no sé, de càncer de mama o de malaltia de Crohn, i sempre hi ha persones que pateixen la malaltia i persones que són grup control, que no la pateixen. I totes són sempre voluntàries. I, evidentment, les que pateixen la malaltia, si hi ha algun tractament, són persones que estan amb tractament, amb medicacions diferents.
Sí, sí. És a dir, són persones que van a l'hospital i se'ls diu, escolti'm, vostè voldria participar?
Correcte.
D'acord. No és, per exemple, com 23andMe o d'aquesta mena?
Sí. No ho són. És això, perquè cada un d'aquests estudis que nosaltres custodiem i distribuïm l'ha generat un grup de recerca en algun hospital o alguna universitat d'algun lloc del món. I l'ha generat amb aquest mètode que tu deies. No l'ha generat per la via de demanar massivament que li enviïn kits de saliva i seqüenciant. El gruix immens dels estudis són estudis d'origen científic. Pots tenir també algun estudi d'aquests en què s'ha demanat voluntaris perquè hi ha alguna qüestió de tipus, diguem-ne, antropològic, que també la podem guardar, perquè tot allò que permeti identificar una persona que sigui el que s'anomena personal identifying information, aquest tipus de cosa, nosaltres és el tipus de cosa en la que ens especialitzem. No? Però al final, els estudis de les companyies tipus 23andMe...
Expliquem una mica què són, que no...
Sí, perdona. Sí, fa ja uns anys van sortir tota una sèrie de companyies que el que feien era el que anomenem genòmica recreacional, per dir-ho així.
Sí, perfectament.
T'enviaven a casa un kit de saliva, tu rascaves una mica, com hem vist totes les pel·lícules d'aquests assassinats americanes, posaves una mica de saliva o una mica de pell.
Era una mica com quan prens la mostra
per fer el test del virus, igual, però en comptes amb el nas, amb la boca, no? I els hi enviaves. I allà et feien el genoma. No et feien el genoma complet, el que et feien era el que s'anomena un array de SNPs, és a dir, et miraven una sèrie de milions
marcadors
genètics de tot el genoma. Ara hi ha algunes que comencen a fer el genoma complet. I amb això et donaven una sèrie d'informacions que tenien a veure amb tres nivells diferents. Primer, parentiu. Això et podia servir per trobar cosins llunyans, descendents de branques de la família que se n'havia anat a viure, no sé, a Canadà, i tu vivies a Florida, i et feia molta il·lusió trobar-los. Sí. Un altre nivell, aquest està molt clar, aquest va funcionar sempre. De fet, aquest l'ha utilitzat l'FBI per detectar assassins i coses, històries fantàstiques.
Sí, molt boniques.
Un altre nivell era el de l'ancestralitat més remota, l'etnicitat, que en diuen alguns. Hi ha trossos dels teus cromosomes que indiquen que tens algun ancestre que venia de l'Àsia o que tens algun ancestre que venia, caramba, del nord d'Àfrica. No?
Sí, o Neandertal.
Sí, aquest tipus de cosa així. Aquestes companyies a la que la informació va ser prou abundant la van poder començar a donar. I a la gent li encantava sentir això. Escolta, jo tinc un percentatge azkenazi i un percentatge del sud-est d'Àsia. Això és una mica més...
recreatiu.
Sí, perquè encara que sigui veritat des del punt de vista tècnic, què vol dir això respecte a la teva identitat?
No, respecte a la teva identitat no, però com a grup sí que et pot treure manies de sobre, no?
Mira, és una perspectiva interessant.
Sí. No? Tots gràcies.
Som, en aquest sentit, tots som germans o cosins de tots, i està claríssim. Clar. I encara hi havia un tercer nivell en el que es podien detectar algunes malalties d'aquestes monogèniques, mendelianes, malalties que depenen d'una sola variant, amb un sol gen, i aquestes companyies ho començaven a fer. Aquí van tenir problemes legals. Aquí se'ls va arribar a prohibir als Estats Units que fessin cap cosa que s'assemblés a un diagnòstic. Però no a tots els països, per tant, van seguir-ho fent. Ja, i segons la informació va ser més abundant, van començar a parlar de risc de malalties més complexes, de malalties cardiovasculars, de diabetis, en fi. I aquesta informació, un cop tens el genoma i te l'han donat, de fet, aquest tipus de companyies te la van enriquint. Tu tens una web i amb un pagament regular, segons apareixen noves dades, amb el teu mateix genoma, vinculant-lo amb dades noves, s'obté cada vegada més informació.
No, no cal, eh? No cal un pagament regular.
Ah, no cal un pagament regular.
No, t'ho dic perquè jo ho vaig fer. De malalties a nosaltres, a mi no me la vam fer, el de malalties, perquè ja estava prohibit. Però d'ancestralitat...
A tu et va tocar la de prohibit.
A mi em va tocar la de prohibit. Però d'ancestralitat sí que van afegint nova informació.
Ah, molt bé.
Aquestes,
doncs
i entres tu a 23andMe i ho trobes.
I ho tens.
I què tal? És divertit.
És ben bé això, no?
És ben bé això, i a més he trobat un parent...
Ah, molt bé, el primer nivell.
Molt graciós, sí. Trobes moltíssims que són...
Quina distància, Cristina? Quina mena de parent?
Diu que és tercer grau, però... I resulta que figura que el nostre rebesavi, així, havia de ser el mateix, i no era el mateix, eren germans. Per tant, clar, en aquell poble hi hauria d'haver més endogàmia de la que aparentment és prevista. No? I sí, va fer gràcia.
Ara ens hem posat una mica tècnics, però sí, sí.
Sí. Més, bueno, vull dir que s'haurien... Clar, és un poble que ara són 2.500 habitants.
Quin poble
que en aquell...
és?
Baños de l'Encina, Jaén.
I ell, on
un
viu ara?
Un poble molt bonic, a Madrid. Vull dir que tots ens vam dispersar. Bueno, vol dir que era un poble amb poca població i que es deurien casar cosins diverses vegades.
A més, dos germans, aleatòriament, poden semblar-se molt més que el 50%.
Clar.
I, per tant, vés a saber. Eh? Però, en tot cas, sí, això ha funcionat com un rellotge. Mm. La part d'ancestralitat, una mica més, diguem-ne, recreativa, poder té aquest efecte social de fer-nos adonar que, en el fons, tots som un aigua barreig i que no hi ha races pures ni tonteries així... I el nivell d'implicacions mèdiques és molt més delicat. Perquè algunes companyies, no vull parlar de cap concreta, algunes companyies han tendit, han caigut en la temptació de prometre més del que podien donar. Però al final, si tothom ha estat prudent i davant d'una informació d'aquestes ha anat al metge, doncs tot això que tenim.
Sí, segurament els metges els hauran tranquil·litzat. Doncs hem d'anar acabant, perquè és que el temps se'ns menja.
Em sembla perfecte.
Et volia comentar, només per acabar, perquè hem parlat de recerca, hem parlat de genòmica, quins projectes estàs ara, Arcadi, aquest que has comentat, però hi ha algun projecte així gros, per exemple, que comenci, en què estiguis involucrat, com hem mencionat, el genoma humà, l'encode, l'onomia...
Haig d'aclarir que jo en code no vaig estar-hi mai. Eh? Mira, de projectes grans que comencin ara, la resposta honrada és no ho sé. Hem sol·licitat ara, a l'última ronda de finançament que ha obert la Comissió Europea, hem sol·licitat una bona pila de projectes que si tenen finançament, poden ser extremadament interessants i que poden donar lloc a un d'aquests consorcis grans. Els que sí que puc dir que estan en marxa, jo en destacaria... Va, deixa'm que en destaqui quatre.
Jo et deixo endavant.
Un té a veure amb això que et deia fa un moment, de mirar de desenvolupar mètodes per detectar amb un arbre genealògic d'espècies canvis genètics que tenen a veure amb canvis físics, fenotípics. Aquest tipus de línia de recerca és una línia que a mi m'estimula molt perquè aquí hi ha molt camí a recórrer i alguns dels resultats poden ser realment molt complementaris amb els que hem obtingut els últims 20 anys comparant humans amb uns altres. Una segona línia de recerca que m'agrada molt té a veure amb les causes evolutives de la malaltia humana. Per què encara tenim variants que causen malaltia i que, ens, i que de fet, ens maten. Per què passa això? Per què la selecció natural no les elimina? Aquesta és una pregunta realment interessant. I té algunes respostes clàssiques. Per exemple, doncs que les malalties que passen quan ets gran és que la selecció natural no les pot eliminar perquè les mutacions ja les has passades als teus fills, als teus nets.
Ja t'has reproduït.
Però també té alguna altra resposta sorprenent i estem mirant d'escarbar aquí. Una altra línia té a veure amb el que deies, Covid i organoids. Hi ha una relació molt interessant entre les demències, la malaltia d'Alzheimer singularment, però no només, i les infeccions de Covid. Les persones que tenen un alt risc genètic d'Alzheimer, s'ha demostrat, que tendeixen a tenir, encara que no tinguin la malaltia, que tendeixen a tenir una resposta més severa a les infeccions de Covid-19. I per estudiar això el que hem fet és organoids, a la Fundació Pasqual Maragall, estem treballant amb organoids de cervell, de persones voluntàries de la nostra cohort, diferenciem a partir de mostres de la seva sang cervellets i els infectem amb SARS-CoV-2 i mirem que és quines interaccions té el virus amb la cèl·lula. És un projecte que no en tenim encara els resultats, però que és un projecte que realment em sembla molt excitant. I un quart tipus de projecte és que, vinculat amb les grans bases de dades, crec que tenim molt marge per ajudar a que les dades que està generant tothom al planeta encara que siguin més fàcils de descobrir, encara siguin més fàcils d'accedir. I estem desenvolupant tecnologies que haurien de ser molt fàcil veure si un conjunt de dades t'interessa o no t'interessa pels teus estudis abans de començar ni tan sols a sol·licitar l'accés en aquest conjunt de dades. Si ens en sortim, haurem generat un accelerador de recerca. Clar. I a més de fer ciència, estarem ajudant a altres a fer la seva ciència, cosa que és molt important.
Ui, tant. I tant, Arcadi, seguiríem aquí moltes més hores, però no les tenim. I això vol dir que hauríem de buscar algun moment, ja veurem a la teva agenda si hi ha un espai perquè ens el dediquis, i si no, algú altre de la Fundació Pasqual Maragall, perquè també serà molt interessant. Ja ho veurem, això queda emplaçat ara ja per d'aquí uns mesos. Moltes gràcies.
Molt bé.
Doncs res, fins aquí Fenòmens Naturals d'avui. Ja sabeu, la informació complementària al blog fenomensnaturals.net. I adéu, Arcadi. Moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies a tu, Cristina. Ha estat un plaer.
Mutu. Gràcies, Andrés, per ajudar-nos en la part tècnica, perquè si no, no podríem. I els oients us esperem d'aquí a pocs dies amb molta més ciència. Ja sabeu, ens trobareu també a la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona i a la plataforma iVox, amb dues O's. I si teniu curiositat, el blog que ja he dit moltes vegades i torno a dir, per si algú se li escapa, fenomensnaturals.net. Adeu a tots. I fins aquí Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferró. Thank you.